Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'efecte postconfinament ha multiplicat el nombre de rescats a la muntanya. Al Vallès Occidental han passat dels 44 registrats fins al juliol del 2019 fins als 63 actuals. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Des del grup d'actuacions especials dels bombers asseguren que les xifres ja anaven a l'alça els últims anys, però que la pandèmia ha accentuat aquesta tendència. Ho apunta Ismael Vila, membre del GRAE.
En aquestes darreres setmanes s'ha registrat un augment dels rescats i salvaments en el medi natural per part dels bombers de la Generalitat, i degut a que venim d'una situació sanitària complicada, molta gent ha prioritzat desplaçar-se pel territori català a fer les seves activitats, i això ha fet que augmentés aquest número de serveis. Venim d'una primavera plujosa i això fa que els gorgs, els rius, estiguin en unes condicions òptimes perquè també la gent pugui anar a gaudir d'aquesta part del medi natural.
Els rescats en usuaris de bicicleta de muntanya són alguns dels que més han augmentat. A Sabadell, en canvi, se n'ha fet només un, enfront dels 4 de l'any passat.
Tornen a augmentar els pacients ingressats per coronavirus al Taulí.
En les últimes hores s'han sumat 9 pacients més i ja en són 36. També s'han diagnosticat 14 nous casos de Covid-19. En paral·lel, empitjoren les dades de risc de contagi, que s'enfilen fins al 192,67, 92 punts per sobre del llindar de risc alt.
I en esports, David Acedo deixarà el Centre d'Esports Sabadell.
El club arlequinat ha decidit rescindir el contracte del migcampista després de dues temporades, tot plegat perquè ha gaudit de pocs minuts de joc amb l'equip.
Són algunes de les notícies que us explicarem en els pròxims minuts amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 32 graus a Sabadell, temperatures que s'han mantingut altes en un dia marcat pel sol i pels núvols, amb aquesta amenaça de pluja que no s'ha arribat a materialitzar encara. De cara a demà, les temperatures pujaran una mica més, amb màximes 2 graus per sobre de les d'avui, podrien arribar fins als 33 graus i amb mínimes idèntiques. El risc de pluja ja desapareixerà completament de cara a les pròximes hores. Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana. No trobem problemes en cap punt de les carreteres, tampoc les més properes a Sabadell, i també se circula còmodament d'entrada i de sortida a Barcelona. Passen 3 minuts de les 7. El nombre de rescats al medi natural s'ha disparat com a efecte del postconfinament. Així ho asseguren des de bombers després de comprovar un ascens de les actuacions al Vallès Occidental, on han passat dels 44 rescats registrats fins al juliol del 2019 als 63 actuals. Al conjunt de Catalunya es viu la mateixa tendència a l'alça, amb 726 actuacions en el que portem d'any, una quarantena més que el mateix període de l'any passat. Ismael Vila, del grup d'actuacions especials dels bombers, assegura que el creixement no és nou, però que aquest any s'ha accentuat.
En els darrers anys han anat incrementant els serveis de rescat i salvament en el medi natural, però sí que des de mitjans de juny fins al juliol hi ha hagut un augment important de serveis, degut a això que la gent ve d'estar molt temps confinada, que estem en una situació sanitària excepcional, i això fa que la gent doncs, potser es mogui més, faci un turisme més de proximitat i gaudeixi més del medi natural de la zona catalana, i això fa que doncs, augmentin els serveis.
En aquest sentit, un dels responsables del GRAE, Jordi Martí, afegeix que hagin crescut molt les atencions als usuaris de bicicleta de muntanya.
El que veiem no parem. No parem de serveis, d'excursionistes, que es perden o cauen, amb extremitats inferiors o superiors. El que hem vist molt, sobretot, és molts accidents, hi ha hagut molts accidents de bicicleta de muntanya, molts més que els altres anys, estem constatant, molt de Terrassa, Sant Cugat, Sant Llorenç Savall, tenim molts accidents de BTT, no? De bicicleta de muntanya, que sempre n'hi ha hagut, però més. Potser són les ganes de sortir, ha fet que més gent s'ha posat a pedalar que altres anys.
Les poblacions vallesanes on més han hagut d'actuar els bombers són les que tenen més zona boscosa o de muntanya en el seu terme municipal. Lidera el rànquing Matadepera, amb 19 actuacions en el que portem d'any, sobretot a la Mola i el Montcau, de les quals 12 han estat rescats a la muntanya, mentre que la resta han estat recerques de persones perdudes. Martí admet que sovint espera el respecte a la muntanya quan aquesta es troba prop de casa.
Sí, a vegades tenim aquesta tendència. Com que està més a prop, això és més fàcil. I no, la muntanya per tot és muntanya, la que surts una mica al bosc que et pots perdre de seguida. I has de portar aigua, sobretot aquests dies al migdia, i hi ha gent que de seguida es deshidrata, no cal estar una muntanya molt alta. La deshidratació al migdia en muntanyes baixes encara és més important. I sobretot, en cas de pèrdua, és important portar llum, portar un frontal, portar una linterna.
Els següents municipis de la llista són Terrassa amb 9 rescats, Castellà amb 7, Sant Cugat amb 6 i Cerdanyola amb 5. A Sabadell, en canvi, només s'ha registrat un rescat aquest any, mentre que el passat se'n van fer 4.
La majoria d'actuacions de bombers al medi natural són per atendre persones accidentades i en poques ocasions són fruit d'una negligència, però molts dels rescats es podrien evitar seguint uns senzills consells.
El més important és preparar-se abans d'anar a la muntanya, com explica Marc Reixac des dels GRAE.
És important a l'hora de realitzar una activitat, primer informar-te de l'activitat que vols anar a fer, la durada, el desnivell i el tipus d'activitat. Després planificar-la, segons el grup que portem nosaltres, segons l'edat, segons amb qui anem, s'ha de planificar bé la ruta, també en desnivell, llargada i els materials que hem de portar. També és important anar ben l'equipació que sigui l'adequada, portar una motxilla amb el material adequat a l'activitat que volem fer, sobretot hidratació i menjar.
I encara que no tinguem previst quedar-nos fins la nit, és important també portar llanterna, ja que pot evitar que ens perdem durant la tornada. Però si malgrat les precaucions ens passa alguna cosa, què hem de fer?
En cas que estiguis realitzant una activitat a la muntanya i t'hi tinguis una emergència, has de trucar al 112 i intentar donar la posició a través de diversos mètodes, del WhatsApp o del Maps, intentar donar la posició, que això ens ajuda molt nosaltres a la localització.
Seguint totes les precaucions, el cost del rescat l'assumirien els bombers. Només l'hauria de pagar l'afectat si porta un equipament deficient, si ha accedit a un lloc prohibit o si enganya sobre la necessitat d'un rescat.
Notícies Vespre.
El nombre de pacients ingressats per Covid-19 ha augmentat en 9 respecte a dilluns, segons dades facilitades aquest migdia per l'Ajuntament de Sabadell. Ara mateix hi ha 36 hospitalitzats amb la malaltia activa al Centre Hospitalari Sabadellenc. Així mateix, en les últimes hores, s'han diagnosticat 14 casos nous de coronavirus i han ingressat al Taulí 5 persones per aquesta malaltia.
Aquest ascens de casos també s'ha traduït en un nou augment dels indicadors de risc de contagi a Sabadell, que s'han tornat a enfilar fins al 192,67, després de dies de descensos. A més, la velocitat de contagi, l'anomenada R, torna a superar l'1 i arriba a l'1,11, que indica que l'expansió del virus torna a créixer. Les dades d'avui incorporen els resultats de les proves PCR realitzades en el dispositiu de cribratge massiu al sud de la ciutat, ja que el recompte sempre suma uns dies de retard. Això suposa els nous 57 positius de les 3.099 proves PCR amb veïns d'entre 15 i 45 anys asimptomàtics. Al conjunt de Catalunya, en les últimes hores, s'han registrat 450 nous casos de coronavirus confirmats per PCR segons l'últim balanç de salut, amb una xifra total de casos de 108.898 amb totes les proves. El risc de rebrot continua en la zona vermella, amb un valor de 139,16, tot i que s'ha estabilitzat en els darrers dies, i la velocitat de propagació del virus continua per sota de la barrera de l'1, al 0,92.
I avui és el Dia Mundial de la Joventut i és un bon moment per avaluar com han viscut els joves el confinament. L'UNICEF constata que el 85,7% dels pares van detectar canvis en l'estat emocional dels seus fills durant l'aïllament. Segons els psicòlegs, aquesta circumstància ha afectat la seva manera de relacionar-se.
Per Cristina González, psicòloga dita Sabadell, s'han donat dues situacions diferenciades. La primera, l'accés d'informació o d'experiències personals.
Com un augment d'ansietat, angoixa, aïllament, estrès, por a sortir al carrer, no voler aquest contacte amb el grup d'iguals. També veiem que en aquests casos també han pogut viure pèrdues familiars pel Covid. I això implica una situació molt dramàtica, on no han pogut acompanyar el familiar, no han estat en les últimes hores, no han pogut fer un funeral, l'ambient familiar és de por, és de tristesa, i això acaba afectant-los a ells.
En el segon tipus de casos tenen a veure amb la desconnexió amb la situació o la desinformació.
Més desconnectats, més desinformats, que també pensem que pot ser, o veiem, no?, que pot ser també el resultat de voler fugir, no?, de certa manera, d'una realitat que no ha sigut gens fàcil per ells d'assumir, d'interioritzar, i que és una manera com de negar, no? tota aquesta situació plena d'incertesa i que en molts casos ha sigut traumàtica. Això què dona? Doncs dona moltes vegades aquest resultat d'actituds i conductes que veiem de baixa responsabilitat en relació amb la cura personal i el cuidado d'ells mateixos i també dels altres.
La relació amb els iguals s'ha basat en les xarxes socials i el tancament de locals d'oci ja en el desconfinament els ha portat a buscar alternatives. González assegura que cal poder parlar del que ha passat amb els joves i validar les emocions que han sentit durant el confinament. En cas de no aconseguir-ho, la doctora assenyala comportaments que podrien indicar problemes que no s'han detectat.
Des de conductes més abús d'alcohol, de drogues, fins a abans no tenia cap tipus de conducta en relació amb el menjar i de cop durant el confinament comencen a aparèixer ara no tinc ganes de menjar o comencen conductes de fartament o de picotets importants o un aïllament de no vull sortir del quarto com a adolescents ja sabem no? que ja m'agrada estar tancat amb aquesta intimitat del meu quarto, però mira, una mica ja portava a l'extrem, és un no em parlis, la meva intimitat, no vull parlar amb ningú, moltes estones a l'ordinador.
Qualsevol canvi pot indicar trastorns de conducta, ansietat o depressió. Cal estar atents, doncs, als canvis que es donen als joves i prendre mesures si és necessari, com ara acudir a un professional.
Més notícies del dia en format més breu. L'aeroport de Sabadell ha realitzat 5.288 operacions durant el mes de juliol, un 0,4% menys que el mateix mes del 2019.
El descens d'operacions és més accentuat si comprovem totes les operacions realitzades en el que portem de 2020, arran dels mesos d'estat d'alarma en què l'activitat va quedar paralitzada. En sumen 19.844, un 32% menys que el 2019.
La jutgessa manté la suspensió del tercer grau de Jordi Cuixart i la resta de presos independentistes.
La magistrada ha tombat el recurs dels presos mentre estudia el recurs de la Fiscalia, que enllestiran els pròxims dies pel seu caràcter d'urgència. Mentrestant, en cadascun dels 7 escrits, la magistrada apunta que no vol prejutjar ni entrar a conèixer el fons de l'assumpte principal.
Incendi de matolls aquesta matinada al carrer Puig de la Creu, a Can Puigdener.
El foc s'ha originat a un quart de 4 de la matinada en una zona de matolls d'una extensió de 500 metres quadrats. De moment es desconeixen les causes de l'incendi. Dues dotacions del cos de bombers han treballat en la seva extinció.
Desmantellada una banda dedicada al tràfic internacional de marihuana amb 5 plantacions a Catalunya. Un dels registres de l'operació s'ha fet a Santa Perpètua de Mogoda.
En els escorcolls es van intervenir diners en diverses divises, telèfons mòbils i una arma de foc. En el global de la investigació s'han desmantellat 5 plantacions de marihuana amb unes 1.900 plantes. S'han intervingut més de 100 quilos de capdells de marihuana i s'han intervingut 137.000 euros en efectiu. Els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal, tinença il·lícita d'armes i defraudació del fruit elèctric.
Avui és el dia de les llàgrimes de Sant Llorenç. El moment de màxima observació ha estat entre les 3 i les 6 de la tarda, de manera que des de la península Ibèrica no ha estat possible veure-les. Caldrà esperar fins les 10 de la nit aproximadament i confiar que els núvols previstos vagin de Sant Lloc a Clarianes per veure els estels fugaços.
Hi ha un altre factor que també condiciona la qualitat de l'observació de les llàgrimes de Sant Llorenç. Per Albert Morral, director científic de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, es tracta de la Lluna.
Per la Lluna anem bé, perquè la Lluna sortirà tardet, està ara minvant, i sortirà doncs cap a quarts de dues de la matinada. O sigui que de 10 de la nit a quarts de dues que surt la Lluna és la bona franja per veure les Perseides, no? Després sortirà la Lluna i tampoc serà molt brillant, eh? Serà amb un 37% d'il·luminada. Vol dir que sí que farà llum, però tampoc serà res impressionant.
Les llàgrimes de Sant Llorenç en realitat són estels que tenen una durada molt curta, de tan sols unes dècimes de segon.
Les Perseides en diem estels fugaços, però no són estrelles. Es tracta de restes, pedretes, sorra, perquè ens entenguem, que estan per aquí donant voltes a l'espai. Ha passat un cometa és un bloc de gel brut, gel amb minerals, amb pedres, el sol l'ha començat a desfer i ha quedat brut el camí per on ha passat el cometa. I cada 12 d'agost la Terra travessa aquesta zona on ha passat un cometa, que ha quedat bruta, i és com si ens caiguessin pedretes petites, la majoria, sobre el nostre planeta. Van a molta velocitat, entren a l'atmosfera i es cremen a l'instant.
Es diuen Perseids perquè la pluja d'estels sembla que s'origini a la constel·lació de Perseu, però el nom que s'ha fet popular és el de Llàgrimes de Sant Llorenç, ja que la religió cristiana marca al calendari la festa de Sant Llorenç el 10 d'agost, data en què els Perseids ja se solen observar bé. I en aquest període de l'any són habituals incendis als boscos, com que Sant Llorenç és el patró advocat del foc i dels oficis que treballen al foc, forners, terrissers o vidrers, se l'invoca per demanar-li protecció. Si els voleu veure, així és el lloc ideal.
L'ideal és un lloc fora de la ciutat, que ens puguem estirar, que hi hagi una bona visibilitat, com més cel veiem millor. Si és una mica elevat, encara va millor, oi? I a disfrutar, estirar-se i tenir paciència, això també, eh? No sabem mai per on vindran, oi? I aviam si tenim sort. Mirem amunt i segur que en veurem, eh? Al cap d'una estona n'anirem veient. També cal tenir en compte que calen uns 20 minuts perquè els ulls s'aclimatin a la foscor, eh? Quan sortim d'un lloc il·luminat i anem a les fosques, no és instantani. L'ull li costa una miqueta, però després ja està, ja en veurem moltes.
Es poden observar ull nu, no calen estris, però existeixen ja algunes aplicacions mòbils, com ara Star World 2, per localitzar la constel·lació de Perseu. Morral indica que el punt òptim més pròxim d'observació pels sabadellencs que vulguin sortir de la ciutat és l'aparcament del Coll d'Estanalles, al quilòmetre 15 de la carretera de Matadepera cap a Mura, la BB-1221.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha rebutjat revelar on és Joan Carles I i ha afirmat que comunicar-ho correspon a la Casa Reial o al propi afectat.
Després de reunir-se amb Felip VI al Palau de Marivent de Mallorca, Sánchez ha insistit en la confidencialitat de les converses que manté amb el cap d'estat i ha mantingut el silenci sobre la destinació del rei emèrit. Segons el president del govern, la reunió d'avui ha estat ordinària, però marcada per la situació extraordinàriament complexa derivada del coronavirus.
Els lletrats del Parlament donen suport al secretari general de la Cambra Catalana, Xavier Moró, després de les crítiques rebudes per haver omès part de les resolucions aprovades divendres al ple de la monarquia.
En una carta a la mesa, els advocats asseguren que Moro ha actuat amb total independència i professionalitat i recorden que té l'ordre de no realitzar actes jurídics o materials que contradiguin el Tribunal Constitucional.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, defensa que l'acord amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies sobre l'ús de romanents suposa avantatges per als ajuntaments.
Així mateix defensa que és l'única solució possible perquè el govern espanyol pugui fer front econòmicament a la situació post-coronavirus. Amb tot, Montero assegura no entendre les crítiques que s'estan plantejant.
Catalunya és la comunitat que més ajudes ha demanat al govern espanyol per portar a terme projectes per combatre la Covid-19.
Les empreses catalanes han demanat subvencions per 18,7 milions d'euros i han presentat 68 projectes. A continuació es troben Andalusia, amb 15,7 milions d'euros i 55 projectes, el País Valencià, amb 15,5 milions i 64 projectes, i Madrid, amb 11,2 milions i 32 projectes. Al conjunt de l'Estat, les subvencions sol·licitades arriben als 101,4 milions repartides en 375 projectes. Així, el govern espanyol assegura que s'executarà tot el pressupost que s'havia destinat a aquesta línia, que s'havia fixat en 11 milions d'euros.
El govern ha decidit prorrogar 15 dies més la prohibició de fer botellón a Catalunya.
La prohibició pot suposar multes que van dels 3.000 als 15.000 euros. Amb tot, continua vigent la norma segons la qual es prohibeix per raons de salut pública el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d'espais oberts al públic. La indicació especifica que aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència corresponent.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esports tornarà a la feina la setmana que ve, però hi ha un futbolista que ja no es posarà sota les ordres d'Antonio Hidalgo. El club ha anunciat avui que rescindeix el contracte de David Acedo, un jugador que havia gaudit de pocs minuts amb l'equip. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El migcampista marxa després de dues temporades al club, tot i que en el mercat d'hivern passat va ser cedit al Prat. La intenció era que amb els Pota Blava gaudís dels minuts que no podia tenir la nova Creu Alta, però la pandèmia ho va esgarrar tot. Acedo, de 21 anys, ha disputat tot just 8 partits de Lliga amb la samarreta arlequinada i havia renovat el contracte per un any precisament abans de la cessió al conjunt pretenc. Amb l'ascens a segona, però, la decisió que s'ha pres ha estat la de prescindir dels seus serveis. En el capítol d'altes, de moment, poques novetats. David Querol és un dels noms que ha sonat amb més força en les últimes hores, però no hi ha cap acord tancat i és simplement una de les moltes opcions que estudia la direcció esportiva. Querol, nascut a Reus fa 31 anys, és davanter i pertany al Càdiz, tot i que el curs passat va jugar cedit a l'Albacete, on va tenir un paper testimonial. Fins al moment, el Sabadell ha oficialitzat una nova cara, la de Víctor García.
D'altra banda, el centre d'esports ja té planificat el retorn a la feina, que tindrà lloc a partir de la setmana que ve. Seran uns primers dies de curs ben frenètics a la nova Creu Alta.
El coronavirus va frenar l'activitat al temple, però la setmana que ve, quan les oficines tornin a obrir, el centre d'esports 2020-21 es posarà oficialment en marxa. El mateix dilluns, a més de la presentació de la campanya de socis, la plantilla passarà les primeres proves PCR per descartar qualsevol cas. A finals de setmana hauran de passar un segon test. Els futbolistes han de donar negatiu en ambdues proves per poder a entrenar en grup, tal com marca el protocol de la Lliga. Mentrestant, hauran de fer-ho individualment. La previsió és que l'equip d'Antonio Hidalgo es torni a vestir de curt el dimecres, però no tots els jugadors podran fer-ho. Només aquells que hagin passat la revisió mèdica podran saltar la gespa i aquestes revisions s'hauran de repartir entre dimarts i dijous.
A poc l'atletisme es torna a viure a la ciutat després de tots els mesos de confinament. De fet, aquesta hora la pista Josep Molins és l'escenari d'un control en proves de cursa curta, 1.500, 3.000, llançament de javelina i salt de llargada.
Aproximadament uns 150 inscrits participen en aquest control, tot i que no és el primer que té lloc aquests dies a Sabadell. En el mateix escenari, fa tot just dues setmanes, ja hi va haver un altre de llançament. Josep Molins, president de la Joventut Atlètica Sabadell, explica que molts atletes ho veuen com un banc de proves de cara als pròxims campionats.
Si tot va bé, el setembre, octubre es faran els campionats d'Espanya i tot el que no s'ha pogut fer. Per tant, la gent entrena i vol saber com està. Però, si no hi ha cap club que organitzi, doncs ja ho farem.
Els diferents atletes de la JAS ja fa dies que van reprendre els entrenaments i busquen agafar el to pensant en que, si tot va bé, al setembre i octubre es disputaran diferents campionats. La mateixa entitat sabadellenca està pendent de si organitza una prova del campionat d'Espanya a principis del mes que ve.
Ara l'Ajuntament ens ha de dir, perquè com que és per la Festa Major, si vam suspendre la carrera nostra d'aquí, però no és igual fer una carrera que corren 5 o 6 mil persones que no pas unes carreres que corren 8, m'entens? I per tant, potser l'Ajuntament dirà que sí, i el dia 5 de la Festa Major tindrem aquí 4 equips d'Espanya de les millors fèmines.
Molins, que havia pronosticat que en el pitjor dels casos la pista coberta recuperaria la normalitat el novembre de 2021, veu ara una escletxa perquè a primers d'any pugui acollir les competicions d'atletisme habituals.
En ciclisme, David de la Cruz ha entrat en el grup dels millors en la primera etapa del Critèrium del Dauphiné. En l'estrena de la prova francesa s'ha imposat el belga Wout van Aert.
El ciclista del Jumbo ha estat el més fort en la rampa final de la localitat de Saint-Quistons-Jarez després de 218 quilòmetres i haver superat 7 ports de muntanya. Van Aert, per tant, és el primer líder a la general. El cap de files de l'equip de De La Cruz, Tadej Pogačar, ha acabat cinquè en el dia d'avui. El sabadellenc, com dèiem, no ha perdut temps respecte al gran gruix de favorits i ocupa la posició 52 a 10 segons del líder, beneficiat per la bonificació. Demà, segona jornada, i seguint la tònica de la cursa, dia muntanyós amb un final en un port de categoria especial, el Col de Port. Serà, això sí, una etapa més aviat curta, de 135 quilòmetres.
El Creu Alta Sabadell en vol respira tranquil després d'assolir la xifra de 7.500 euros en la seva campanya de micromecenatge. Ahir es complia el termini per aconseguir-ho i, si no hagués arribat, tot el que s'havia recaptat no hauria servit per res.
Un risc ara no existirà en la segona fase, on amb aquests diners assegurats la fita serà arribar a la xifra òptima establerta, de 10.000 euros. Albert Bosch és el president de l'entitat arlequinada.
No serem tan pesats, perquè ja portem 40 dies que hem estat molt pesats amb tot l'entorn, estarà obert, ho anirem dient de tant en quant, ho anirem remarcant, i tot el que es vagi sumant, perfecte. Ara diria que des que vam arribar ahir potser han entrat 200-300 euros més. Vull dir, és un degoteig constant que s'ha comptat també que la gent està de vacances. Hi ha molts nanos del club que, entre cometes, porten en desconnexió des del mes de març, i sí, que s'hi van fixant, però potser no estan tant al dia a dia de tot, i bueno, ja ho faré, i gent que... Bueno, ara quan pugui ho faré, i aquest quan pugui s'han convertit en 4 setmanes. Vull dir, és que l'opció a la porta està oberta perquè la gent vagi fent.
Un bosc ha reconegut que no esperaven patir tant per assolir la xifra mínima. De fet, reconeix que no estava descartat que el propi club contribuís en el seu crowdfunding per evitar perdre tot el que s'havia embutxacat.
Era una de les possibilitats que teníem. Vull dir, és el que dèiem, veiem que no s'arribava. El que passa que al final teníem molta gent, molts socis allò de tota la vida, que els temes digitals li feien, ho veiem més complicat, que han acabat fent allò de transferències, ens han acabat dient, bueno, fes-ho tu, jo t'ho pago tu, i hem acabat fent una mica de banquers per facilitar la feina a tothom.
Cal dir que la plaça de l'equip primera nacional estava assegurada independentment de si s'assolia o no l'objectiu, però el finançament ajudarà de forma notòria a establir les bases per consolidar-se la categoria.
Quatre minuts per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 12 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquests minuts ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 a partir de les 10 del matí de demà. Que acaba de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.